Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 18 de juliol del 2020. Doncs finalment ha arribat la mala notícia que tots esperàvem. Se suspèn la Festa Major de Falset 2020. La situació de pandèmia ha obligat l'Ajuntament a que per seguretat no es puguin celebrar els actes de la Festa Major. Era previsible, veient com estan apareixent rebrots arreu del país. Sap greu, perquè la Festa Major és un d'aquells moments de l'any que tots esperem amb molta il·lusió, quan et retrobes amb gent que no veus habitualment, gaudeixes dels actes més tradicionals, dels gegants, la mulassa o el correfoc. En definitiva, són uns dies de gaudi i celebració que enguany la Covid-19 ens ha espatllat. Malgrat això, la decisió de l'Ajuntament és la més encertada, ja que la Festa Major és en si mateixa un acte social de gran magnitud, que podria ser un focus de contagi molt important. Per tant, enguany ens quedarem amb el record d'anys passats i esperarem que l'any que ve puguem tornar a celebrar una Festa Major com toca. Òbviament, en l'informatiu d'avui en parlarem amb el regidor de Festes, Joan Coll, però abans entrevistarem el vicepresident segon i portaveu de Junts per Catalunya al Consell Comarcal, Joan Carles García. Així mateix, i entre d'altres assumptes, també us explicarem el pla pilot de compostatge de la fracció orgànica que està impulsant el Consell Comarcal i repassarem les quantitats de diners que la Generalitat ha concedit al Priorat en el marc del POSC. Acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica de la mà de l'Enric Massip. Comencem! Reprenem la roda d'entrevistes amb els portaveus dels diferents partits polítics amb representació al Consell Comarcal del Priorat. Avui ens acompanya el portaveu del segon partit que forma part del govern comarcal i que també és vicepresident segon de la institució, el senyor Joan Carles García, de Junts per Catalunya. Bon dia, senyor García.
Bon dia.
En aquesta roda d'entrevistes comencem preguntant-vos a tots com heu viscut i com esteu vivint la pandèmia de la Covid-19.
Home, la pandèmia doncs, ha sigut viscuda doncs, amb molta inquietud, perquè us afrontàvem a un fet que no havíem viscut com a gestors mai i que feia molts anys doncs, que com a país tampoc patíem una pandèmia des de principis del segle XIX pràcticament. I la veritat és que hem tingut d'anar aprenent sobre la marxa i anar seguint totes les directrius que se'ns enviaven des de les diferents administracions i traslladar-ho al dia a dia dels nostres municipis, també cuidant de la nostra gent i bueno, posant-hi tota la voluntat del món i totes les ganes del món perquè la gent passés aquest confinament i aquesta principi, primera etapa, primer de la pandèmia el millor possible, dins de totes les limitacions que hem viscut de confinaments, de quotes d'assistència als establiments i als llocs públics, de totes les necessitats, que de persones soles, de persones amb problemes, doncs, bueno, hem fet tot el que hem pogut ja com a administradors i també com a persones.
Tot i que fins ara no hi ha hagut una gran afectació en nombre de casos a la nostra comarca, li preocupa que hi hagi un rebrot?
A veure, una de les parts és el tema sanitari, el tema del que seria l'afectació a nivell de sanitari, no? El que seria els casos i els rebrots. Clar, això evidentment, amb una població molt envellida com la nostra i molt d'això, doncs té la seva gravetat, no? Crec que el brot que hem passat doncs bé, doncs ja ens ha posat en estat d'alarma molt més aviat del que arribés aquí a la comarca, llavors bueno, s'han pogut prendre mesures preventives, que és molt diferent de quan ja ho tens i has de prendre mesures curatives, no? Però sí que és veritat que l'afectació hi és, i l'afectació hi és a nivell social de comportaments, perquè estem gestionant percepcions, o sigui, estem no tothom té la mateixa percepció de risc davant d'aquesta pandèmia i sobretot doncs, també estem ens afecta doncs, a nivell econòmic. No? Nosaltres som un sector del vi i la preocupació al sector agroalimentari i al sector econòmic en general és important, no? I les repercussions les estem pagant o les estem vivint i les continuarem vivint, entenc.
I creieu que s'ha actuat i s'està actuant bé en general, és a dir, les administracions, no tant les locals, perquè al final venim molt limitats, però sí la Generalitat o el govern central?
Mira, jo no tinc... Jo el que crec, i el que a totes les converses, és a dir, ells segurament que tenen molta més informació que nosaltres, segurament, si no malament, però també crec que una mica s'afrontaven, ens estaven enfrontant davant d'un fet bastant extraordinari, per sort. I quan tu intentes aïllar una part de la població respecte d'una altra, que serien els serveis vitals, o els serveis imprescindibles pel dia a dia de la gent, estigui confinada o no, clar, entres en moltes contradiccions, perquè la interrelació social, econòmica, de relacions, de decisions, és múltiple. Llavors, és lògic que cada decisió portés unes contradiccions evidents, però al final crec que al final no hi ha una solució idònia, sinó hi ha la menys dolenta, i crec que una mica ha anat per aquí, és la meva sensació com a ciutadà, com a gestor, més que com a persona informada sobre el tema.
Des del Consell Comarcal heu intentat també incentivar una mica el turisme, una de les activitats econòmiques cada vegada més importants a la nostra comarca. Es va fer un vídeo de promoció turística apel·lant a que la gent vingui al Priorat. Creus que aquesta crida pot fer que al final vingui massa gent i es produeixin aglomeracions en llocs com, per exemple, Siurana, o, per exemple, l'altre dia ho explicàvem a l'informatiu, els tollets els han hagut de tancar, per exemple, els tollets de Capçanes.
Sí, sí, a més, conec el tema dels tollets. No, tampoc crec que... El vídeo és un vídeo doncs, de promoció i d'incentivació i de dir, escolta, estem aquí, fins ara hem estat en una emergència, ara la cosa s'ha avisat, pensem que continuem estant aquí, ho rebrem amb els braços oberts, punt. Que aquest vídeo pugui contribuir a que vingui massa gent és donar-li potser una importància molt relativa, és més un posicionament i una salutació al que ve que no pas un efecte crida. El tema dels tollets de Capçanes crec que entra dins més del capítol de l'incivisme del voltant que no de la presència turística en general. O sigui, l'incivisme se manifesta de moltes maneres i et dic, davant d'aquesta pandèmia estem també gestionant emocions i percepcions, perquè és molt, fins que no s'has contaminat, el perill és molt, molt abstracte. I això també dona peu a vegades que les manifestacions d'alegria de segons quines persones doncs siguin una miqueta incíviques, no? I jo crec que el tema dels tollets com a tema d'incivisme és més fruit de l'incivisme que no pas del turisme que pugui vindre.
No, bueno, també em referia una mica a que es produeixin aglomeracions en llocs que habitualment ja hi passen, Siurana, sense anar més lluny.
Sí, però no, a veure, jo crec que hi ha campanyes molt més potentes que el vídeo que nosaltres, que s'ha emès des del Consell Comarcal, i hi ha el vídeo, per exemple, promocional de Costa Dorada. Estem, per sort, estem presents en molts vídeos promocionals de territori i turístics que tenen molta més projecció que no pas aquest, i al final les persones avui dia d'informació en rebem de molts llocs. Jo no crec que per un vídeo, per una campanya promocional pugui acabar venint molta més gent de la que hi ha bé. Jo veig el vídeo que es va fer des del Consell Comarcal com un ho rebem amb els braços oberts i punt, perquè el que ve al Priorat moltes d'aquestes persones ja té molts mitjans per conèixer quins valors té i quins atractius.
Just abans de que la Covid-19 mos paralitzés, la comarca tenia diversos reptes, tenia diversos fronts oberts. Sí. Un dels més importants era fer front al despoblament. Quines són les propostes de Junts per Catalunya en aquest àmbit?
Home, si hi haguessin unes propostes màgiques de despoblament, contra el despoblament, segurament que bueno, no estaríem aquí, tu i jo ara parlant, estaríem amb altres dimensions. El que sí que està clar és que els territoris, i així ho pensem també des de Junts pel Cat, han de tindre oportunitats. I tots abans ens pensàvem que on hi havia fenya hi havia futur. I avui dia, per comportaments socials, no només fa falta feina, evidentment, però hi ha tota una sèrie de serveis als nostres municipis que si no som capaços d'implantar-los, per moltes oportunitats econòmiques que tinguem, i ara aquí la comarca doncs, de fa uns anys, doncs, per sort, les tenim, tampoc veiem que creixem en població. O sigui, si al final la gent no té un lloc on socialitzar, no tenim uns bars, no tenim uns locals, no tenim algo que fer la gent, algo que tingui que fer la gent després de treballar, tampoc aconseguirem que la gent s'estableixi al nostre territori. I les carteres igual serveixen per anar que per marxar, vull dir, serveixen pel mateix. Així que hem de mantindre aquells serveis bàsics a les nostres poblacions. Per exemple, si no hi ha escola, si no tens escola, no existeixes. No existeixes des del punt de vista de creixement. És impossible, o és molt difícil que una família s'estableixi si no tens escola, però no només l'escola. O sigui, avui dia el tema de l'arribada de la fibra òptica és indispensable pel teletreball, pel treballar a la distància i per donar oportunitats. I, el que et deia, activitats. I això també ens toca una mica com a ajuntaments i també com a societats, com a municipis. Com més capaços siguem de generar activitats lúdiques, culturals, de trobament, d'oportunitats a la gent, més oportunitats tindrem que la gent de fer els nostres pobles molt més atractius. I això està més a les nostres mans que no pas a les mans de fora. Això n'hi ha prou? No n'hi ha prou. Amb això no n'hi ha prou. Evidentment, necessites tindre uns bons serveis bàsics, necessites tindre metge, necessites tindre escola. Escola és un diríem que amb una prova de conservació de població seria un sí o un no. Si no tens escola no, ja no hi ets. Si tens escola, tens alguna oportunitat. Però no ho és tot. Ja et dic. Espais on socialitzar, la part lúdica i oportunitats econòmiques i possibilitats. Abans deien que on hi havia aigua hi havia vida, evidentment continua sent així. Avui dia, amb les noves tecnologies, si tu tens una bona connectivitat, tens una bona part de ser un poble atractiu. Evidentment has de tindre oportunitats econòmiques. Si tens bona connectivitat i no tens res a fer econòmicament ni de negoci, doncs tampoc hi ets.
Val, la pandèmia també va paralitzar un altre tema, i que és la taula del Siurana. Com ho tenim, això? Sabeu quan es tornarà a reunir o no?
Bueno, jo, sí que és veritat, nosaltres som Junts pel Cat, això és una relació molt entre... jo formo part de la taula de Siurana com a alcalde de Porrera. Sí que és veritat que les convocatòries ens arriben doncs, a través del Consell Comarcal. No sé si n'hi ha programada cap altra, però sí que em costa que s'estan donant passos a través de la taula i a través de les oportunitats que dona la taula d'aconseguir doncs, arribar a un acord. Aquí també una mica està... Aquí també hem de, com a territori, també hem de veure quin és l'objectiu. Com més segons quin és l'objectiu, doncs més difícil és l'acord. Segons quin sigui l'objectiu, serà més fàcil. Ara, és un problema que ja no es tracta de qui té raó o no té raó, que evidentment jo com a alcalde de Porrera i com a poble, o sigui, com a expresident del Consell Comarcal, com a vicepresident segon i com a alcalde de Porrera, evidentment tinc clar on està la raó. Però això és una carrera de fons, eh? A vegades a la vida no només es tindrà raó, sinó pugueu demostrar. I pugueu demostrar és... té el seu recorregut, un recorregut que s'ha d'anar alimentant. Llavors, jo sóc relativament optimista i crec que un acord és possible. També depèn del posicionament de les bandes. Si tothom vol conservar el seu estatus i els altres, si tots anem a màxims, és molt difícil.
Un altre tema, i que afecta directament, que no afecta directament al Priorat, però sí que afecta indirectament, i a Porrera, precisament tu que n'ets l'alcalde, una mica més, és el nou mapa dels projectes eòlics que estan plantejats, que s'han plantejat en altres comarques veïnes. Com a alcalde de Porrera, esteu preocupats pels parcs eòlics que es volen instal·lar a tot el que és la vall del Cortiella?
Bueno, preocupats Més que preocupats, estem preocupats pels projectes i també per la manera que fem les coses, no? Perquè, bueno, al final teníem unes zones de desenvolupament que eren unes zones marcades ja, eren unes zones ja marcades fins ara, fins fa un any, doncs teníem unes zones de desenvolupament eòlic on hi havia qualsevol projecte eòlic o d'energies alternatives estaven focalitzats en uns espais molt, molt concrets, i partim de la base de que estem a favor de les energies renovables, vull dir, això també. Ara bé, passar de que hi hagi uns llocs molt concrets a que tots o quasi tots els llocs siguin potencialment llocs on se puguin establir parcs eòlics o generació d'energia de manera alternativa, home, és passar d'un extrem a l'altre. Igual que si ets molt restrictiu no podràs desenvolupar-ho, no es podran desenvolupar projectes eòlics, per dir-ho d'alguna manera, o d'energies alternatives, clar, si doncs també la màniga ampla per tot i que tothom pot instal·lar-se allà en creu, doncs això també fa que sigui un problema. O sigui, jo crec que en el fons estem parlant d'un model de desenvolupament territorial i rural, on hi ha tres factors des del meu punt de vista. L'activitat primària, que és essencial i és la que crea la biodiversitat, la preservació de la fauna, de la flora i de tots aquells elements que formen el nostre entorn natural més pròxim, i el desenvolupament de les energies alternatives. Sense un equilibri d'aquestes tres parts, des del nostre punt de vista, no anem bé. No anem bé perquè crearem, o sigui, no podem fer res que no estigui consensuat amb el sector primari, tant sigui ramader com agrícola, no podem fer res que no tinguem en compte la preservació del nostre entorn, i no podem fer res sense preveure que les energies de futur són les energies alternatives. Qualsevol projecte de la nostra Catalunya rural i de la nostra comarca del Priorat ha de contemplar i ha de tindre l'equilibri entre aquestes tres parts.
Uh-huh. I un altre tema que queda pendent i que sempre us preguntaré fins que no s'entregui l'entrellat és el Consell Esportiu del Priorat. Què me'n pots dir?
Hòstia, doncs... Verem. I el que jo sé del Consell Esportiu del Priorat és que és una entitat jurídica, el Consell Esportiu és una entitat jurídica de caràcter privat que es gestiona públic o privat, o sigui, però que, i que el bucle on estem col·locats, les últimes notícies que jo tinc, vull dir, tampoc és que, perquè el meu paper al Consell Comarcal doncs ja no és tampoc el que era anys enrere, és que, bueno, té tota una sèrie de problemes que se l'ha intentat ajudar a refinançar, a redimensionar, però que estem en un cercle tancat. I això doncs, és el que diem abans de les oportunitats dels territoris rurals, no? O de les oportunitats que tenim com a territori. L'activitat esportiva és essencial o és important per a la formació dels nostres joves. I si això no som capaços de resoldre, i no perquè no hi hagin posat tota la voluntat, sinó perquè les mateixes normatives ens fan entrar en un cercle tancat, perquè aquí s'hi ha posat molt bé molta gent. I quan dic molt bé molta gent, s'hi han posat molt bé directors generals d'esports, delegats de territorials d'esports, s'hi ha posat molt bé, però llavors entrem a la part jurídica i és quan entrem en contradiccions per poder rescabalar el Consell Esportiu i poder-lo treure d'aquesta no existència, perquè ja fa molts anys que no tenim Consell Esportiu i s'ha intentat, te podria dir, de moltes maneres, te podria dir de les maneres que s'ha intentat rescatar i tornar a restablir el Consell Esportiu. No sé, si és, jo crec que és més un problema jurídic que no un problema de voluntats, avui per avui.
Val. Les eleccions municipals de l'any passat van donar la majoria absoluta a Esquerra Republicana al Consell Comarcal, fet que va alterar una mica els equilibris que fins a llavors hi havia hagut entre tant Esquerra com Junts per Cat, o PDeCAT,
abans, sí.
Convergència d'abans.
Exacte. Tot i així, Junts per Catalunya va decidir entrar al govern del Consell Comarcal juntament amb Esquerra. Quina és la relació que teniu entre els dos partits?
Bueno, nosaltres vam decidir, també se'ns va proposar. Jo crec que quan un té majoria absoluta, sigui el que sigui, té l'opció de fer govern en solitari o fer govern en coalició. I és una opció que quan no tens la majoria no la tens. O sigui, has de fer govern en coalició si és que vols manar o en minoria. Una vegada has decidit, doncs has d'actuar en conseqüència. Jo crec que la relació és bona, millorable, evidentment, com tota relació política, humana i de qualsevol tipus, però bueno, jo crec que és correcte.
Ja per acabar, vostè també és el president de la Comissió del Paisatge del Priorat. En un principi, aquesta comissió havia de servir per impulsar la candidatura del Paisatge del Priorat a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Ara que això està aturat per després de les recomanacions i els informes de la UNESCO, què s'hi fa en aquesta comissió? Què s'hi fa? Per a què serveix?
La Comissió del Paisatge? Sí. Bueno, el paisatge no només és... No només és la candidatura, no? Si som ja partim d'una comarca que fa molts anys que va decidir preservar el paisatge a través d'una candidatura, a través d'una carta de paisatge o a través de posicionaments com la de la implantació de l'energia eòlica al seu moment a la serra de Montsant. Jo l'altre dia els estava parlant perquè sí que és veritat que fins ara el fil conductor d'aquesta permanent era la candidatura. La candidatura, des del meu punt de vista, ha de fer front a un informe no molt satisfactori o no molt agradable de que es va fer des d'Icomos ara fa un any. I això, però això és una part. Després l'altra és, i jo precisament fa la setmana passada estàvem parlant amb persones que formen part o entitats que formen part de la taula, és a dir, jo crec que és el moment de sentar-nos, mirar on tenim els problemes, on hem trobat, on han gastat moltes energies i no han pogut avançar, i aquest temps, mentre a nivell tècnic se fa front a aquest informe d'ICOMOS, mirar quines són les accions, quins són els projectes que podem tirar endavant dins de la preservació del paisatge de la nostra comarca. I amb allò que hem tingut més reticències, per exemple, el tema de la creació de l'ens de gestió. L'ens de gestió és un escull important amb un projecte com el de la candidatura d'aquí de la nostra comarca, perquè mira, si fos el reconeixement d'un local o d'un edifici, doncs això no tindria gaires complicacions, perquè estaríem parlant d'uns edificis amb unes proteccions, amb unes titularitats, i dins d'aquí establiríem quins són els responsables de que allò tirés endavant. Clar, aquí estem parlant d'un paisatge cultural agrícola, el qual ho engloba. O sigui, si el paisatge ja a nivell natural ja actuen moltes administracions, moltes entitats amb moltes competències diferents, doncs ara imaginem-se que és un paisatge cultural. O sigui que damunt tenim tema de tradicions, de comportaments i tal. Clar, tot això, imaginem-se totes les competències que hi ha en tots els elements que lluiten, o sigui, que actuen dins de la comarca del Priorat, podríem dir. Clar, crear un ens que ho aglutini tot i pugui ser el responsable davant d'UNESCO d'aquest projecte, del projecte de candidatura, és molt complicat. Damunt del paper se pot aguantar, però amb totes les reunions que hem tingut, i no han sigut poques, doncs, bueno, és un tema complicat. Evidentment, la meva proposta de portaveu de Junts per Cat, de president de la permanent, de soci de govern minoritari dins el Consell Comarcal, seria de continuar amb la candidatura, i hi ha moltes accions que podem fer, sobretot que siguin visibles. Hi ha accions dins el pla de gestió de la candidatura, anem per aquí i deixem aquells temes més espinosos, deixem-los per quan hàgim contestat el tema de l'informe d'ICOMOS. Perquè jo crec, i no és només aquest projecte, sinó que al final el que falta és concretar. Per arribar a la gent hem de concretar. I jo ja parlo més, no parlo com a tècnic, perquè no tinc la formació per a parlar com a tècnic, però sí com a, inclús com a ciutadà. Al final, els projectes acaben arribant quan la gent percep el que es fa a través d'aquells. Perquè si no, ens movem sempre amb un pla molt teòric, i aquest pla teòric al final és molt abstracte, i no hi ha res com un exemple.
És a dir, creus que tot el projecte de la candidatura ha passat una mica... ha estat una mica allunyat de la població?
No. Bueno, potser hi ha una part de la població que encara no ha arribat a comprendre perquè encara no ha vist accions que vagin en aquesta línia. M'explico? Però això és una percepció meva, eh? Tampoc és un dogma, eh? És només una percepció.
Bé, doncs, moltes gràcies, Joan Carles, per haver passat per Ràdio Falset a parlar de l'actualitat comarcal. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Manel.
El Consell Comarcal del Priorat impulsa, juntament amb la Diputació de Tarragona, l'IRTA i el Centre Tecnològic del Vivitec, un pla pilot comarcal de compostatge de la fracció orgànica i de restes vegetals agrícoles. El pla vol adaptar-se a la realitat del Priorat, a l'escala dels seus municipis, i pretén donar solució local a alguns dels problemes que presenta la recollida de les escombraries. Ho explicava el conseller comarcal de Medi Ambient, Ferran Mestres.
Llavors, l'objectiu primer és aquest, fer una bona gestió de la fracció orgànica, arribant a gestionar el 100% de l'orgànic, és a dir, que el rebuig que fem no porti orgànic, i la segona part és aquesta, doncs, fer un compost d'altíssima qualitat, adequat doncs, a l'agricultura d'alta qualitat que hem hagut de desenvolupar al Priorat en els darrers anys, i comptant que principalment cellers, però també oliverers, que tendeixen a una agricultura cada cop més ecològica, busquen compost de qualitat i l'han d'anar a buscar molt lluny, al Berguedà, per exemple, que és on hi ha una de les compostadores importants de compost ecològic.
El pla pilot compta amb suport econòmic de la Diputació i té un objectiu de replicabilitat a d'altres comarques i regions europees. El seu caràcter innovador ve donat per la inclusió de les restes agrícoles, cosa que permet fer un compost orgànic de gran qualitat per a usos agraris, que permetria beneficiar-se d'un recurs propi que ara mateix la comarca no aprofita. Amb tot, Mestres assegurava que aquesta serà la part més difícil.
Implica la implicació de la pagesia, que serà una de les feines complicades. De fet, aquesta és una de les parts que considerem innovadores d'aquest pla pilot, i és aquesta gestió de les restes de poda, cosa que serà molt complicada. Tot s'ha de veure encara, s'ha d'estudiar com es fa, perquè, clar, doncs, canviar la manera de fer del pagès, que ara està acostumat a cremar, doncs passar a que gestioni la poda de tal manera que algú la vingui a buscar per portar-la a gestionar, doncs serà una dificultat, oi? Però, bueno, aquí és on entra, en part, Vitec, el Centre Tecnològic del Priorat, que el que pretén és veure si hi ha la possibilitat, primer, de fer un compost adaptat a cada sòl, a cada conreu, a la necessitat de cada conreu, i si amb aquesta gestió de les restes de poda es poden disminuir les malalties, siguin fúngiques, bacteriològiques, de virus, que hi ha a la vinya i a les oliveres.
El pla preveu la implantació de petites plantes de compostatge en tots els municipis de la comarca i altres dues de major capacitat a Falset i Cornudella. Amb això es pretén també gestionar de manera directa la recollida de la fracció orgànica i no dependre del Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, la gestió del qual ha aixecat moltes queixes entre els ajuntaments.
Hi ha molts ajuntaments que no estan contents amb la gestió del consorci, amb retards a l'hora de venir a buscar les diferents fraccions, i en el cas concret de l'orgànic, perquè clar, començarem amb l'orgànic i veurem si hem d'anar autogestionant-nos altres fraccions, això vindrà més endavant, perquè evidentment el consorci té un poder i és un negoci també alhora. Clar, nosaltres el que veiem és que a vegades prima el negoci per sobre de la bona gestió, la sensació que tenim, i en tot cas a nivell de l'orgànic fa molts anys que no es fa cap millora en la gestió d'aquest orgànic.
La Generalitat de Catalunya destinarà a la comarca del Priorat 4.093.801 euros en concepte del Pla Únic d'Obres i Serveis, més conegut com a PUOSC. Així ho va exposar la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que va presentar aquest dilluns des de Prades l'aportació prevista per al Camp de Tarragona, que puja fins als 24.489.261 euros per al període 2020-2024. Budó va afirmar que amb el POSC podran equilibrar el territori i incidir en la qualitat de vida de les persones i dels municipis, finançant actuacions que d'altra manera seria impossible abordar. Segons la consellera, és una eina fonamental per al món local i llargament esperada pel territori, que el govern recupera després de 12 anys. En conjunt, a través del POSC 2020-2024, se subvencionaran obres que suposaran una inversió provisional de 644,8 milions d'euros en obra pública. Aquesta inversió global permetrà realitzar un total de 2.102 actuacions als ajuntaments i les entitats locals, contribuint així a l'activació de l'obra pública a Catalunya. Cal destacar que les actuacions i despeses subvencionables pel POSC 2020-2024 són les destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional, les de millora d'equipaments i infraestructures municipals que formin part d'una estratègia de desenvolupament territorial, les de millora i gestió eficient dels recursos del municipi, les de prevenció de riscos naturals, les de millora de la connectivitat tecnològica, les destinades a serveis públics i les actuacions destinades als serveis supramunicipals. Demà diumenge i en el marc de la Festa Major, Pradell de la Teixeta acollirà 6 nits d'agost de Jordi Lara i Izan Rubio. Aquest espectacle es basa en la novel·la de Lara que tracta sobre la mort del filòsof i activista Lluís Maria Xirinacs, que va morir tot sol a la muntanya. La novel·la és una reflexió esborronadora sobre la mort que cadascú de nosaltres voldria i per primer cop l'escriptor diu el seu propi text en veu alta, acompanyat de la guitarra clàssica d'Izan Rubio. Aquest espectacle, organitzat pel Centre Equip Soler, estava programat dins dels actes del Festival Eva de Pradell, que, degut a la crisi sanitària, es va haver de suspendre. Com us dèiem en la portada, l'Ajuntament de Falset ha decidit suspendre els actes de la Festa Major d'aquest 2020. El regidor de festes, Joan Coll, va comunicar el passat dimecres la decisió a les entitats locals que participen a les festes. En declaracions a Ràdio Falset, Coll explicava els motius pels quals s'han vist obligats a prendre aquesta dràstica decisió.
L'una de les principals raons ha sigut que no podíem complir del tot les raons sanitàries que ens venen marcades en aquest moment. Per això s'ha tingut que fer aquesta decisió i, a més, perquè tots els actes principals i més tradicionals de la nostra Festa Major no es podien arribar a fer complint totes les normes i aquesta ha sigut una de les decisions més difícils, però crec que serà a llarg la més encertada per a la seguretat de tothom.
Així doncs, Falset no celebrarà enguany actes tan tradicionals com l'Espígol, el Ball de Coques, la Batalla de Flors o el Correfoc, ni tampoc programarà els habituals balls de nit. Coll reconeixia que enguany la Festa Major perdrà part de la seva essència, ja que sense aquests actes no s'entén la Festa Major de Falset.
L'essència de la Festa Major de Falset són els actes tradicionals. Tots els actes són posats, englobats, perquè tinguin unes hores, moltes més hores ocupades, i això, però clar, sense una essència d'un espígol aromatitzant tots els carrers del poble, sortint tots els infants, ja no és el dia 15, ja no surtes al carrer i sents aquella olor. A la nit surtes i tens el teu ball de coques on pots ballar amb la teva parella, amb qui vulguis. I, aquest ball només el tenim aquí. La batalla final, la batalla de flors, és el punt final a la nostra Festa Major, amb un munt de dies d'organitzar les colles, els amics, la carrossa, la manera de sortir, la manera de fer, això és la nostra festa. I llavors totes les incorporacions noves que s'han fet que ja són i arribaran a ser una tradició, com el nostre correfocs, com la nostra tupinada, com el carmolassa, que vol arribar a ser una tradició també. Tots aquests actes són els que normal, trobarem a faltar.
Amb tot, des de la regidoria de festes s'està estudiant la possibilitat d'organitzar altres actes al Teatre L'Artesana els dies 14, 15 i 16 d'agost.
En aquest moment l'Ajuntament s'està plantejant agafar els 3 dies, en aquest cas 14, 15 i 16, i fer algun acte, en aquest cas sempre al Teatre L'Artesana i sempre amb la cita prèvia o amb l'entrada d'antelació. Estem treballant, no vol dir que puguem arribar-ho a fer. En aquest moment esperem que sí, que puguem fer aquests actes o aquest mínim cosa perquè hi hagi algo en aquests dies.
Per altra banda, l'Ajuntament també segueix molt pendent de l'evolució de la situació de la pandèmia de la Covid-19 per veure si es poden celebrar o no les festes de Santa Càndia.
Esperaria que, que, que sí, que fos, passéssim la festa major a l'agost i poguéssim arribar a una progressió molt, molt més positiva al setembre i mínimament poguéssim sortir pues, a fer cercavila, a gaudir d'una nit, però en aquest moment, és molt difícil. Però, constant en això, estem treballant i dia a dia seguint perquè el mínim que puguem fer, doncs ho puguem arribar a fer, sigui el carrer, sigui un espai més obert, més tancat, les limitacions, el que ens porti en aquell moment la seguretat.
I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per l'ambient tranquil, generalment, però amb unes temperatures, sobretot a les nits, fresques. Durant el dia hem tingut calor moderada, però, com dèiem, les nits i primeres hores del matí, per les temperatures força fresques. No hem tingut grans incidències i aquesta entrada de vents de component nord ha mantingut les temperatures, com dèiem, molt moderades. La situació per aquest cap de setmana també es mostra tranquil·la, amb ambient sent pràcticament en cels serens o amb molt pocs núvols, i unes temperatures que tenen una tendència a pujar i aquesta tendència es mantindrà durant dos o tres dies, però de caire moderat i sense arribar a valors extrems. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1995, la zona centre d'Espanya registrava les temperatures més altes del segle, agafant a Toledo els 43 graus i 3 dècimes.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.